Alta Ribagorça, Pallars Jussà, 104.9. Ràdio 4.
Nautilus.
Aquell dimecres havia tornat a somiar. No li passava massa sovint, però el cert és que hi havia nits intenses en les que la ment el duia cap a aventures impossibles, plenes de misteriosos paisatges i situacions un tant surrealistes. Si no hagués estat un somni, dimecres hauria pensat en un senyal d'alerta. Bé, diuen que els somnis de vegades són això, senyals d'alerta. Així que es va posar mans a l'obra. Va cridar dilluns i dimarts, a dijous i divendres, i els va informar que alguna cosa havia de canviar. Prou que ho sabien els altres dies de la setmana, que en el seu tarannà quotidià hi havia moltes coses per canviar, però no serien ells els que davant de dimecres li donessin idees. El punt central de la setmana ja en tenia de pròpies, d'idees, i a més les exposava sense cap problema, d'un dia per l'altre. Com aquell dia en què es van tastar, per exemple, en seguir les deliberacions d'uns quants crítics d'art per escollir l'artista guanyador d'una beca. I si el fet quedés aquí, quina importància tenia? Però si a més d'això em volia fer un programa de ràdio, ja els semblava els dies de la setmana un tant rebuscat. Tot i les crítiques, el somni era el somni, amb senyal o sense. Es tractava segur d'una nova incursió estil Rock de Jury.
Rock de Jury. I amb tots vosaltres... Mary Cuesta.
Hola, queridos amigos, bienvenidos desde el Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo de CaixaBank. Esto es Rock de Jury, el primer programa del Estado español que retransmite en directo las deliberaciones finales de los jurados de Artes Plásticas y Cultura y a ritmo de rock and roll.
Rock de Jury. Creiem en els jurats, creiem en les persones. Queda't amb nosaltres.
Hemos desplazado nuestro equipo móvil para retransmitir las deliberaciones del jurado que elige al artista que hará el intercambio hacia Dakar, un lugar súper exótico, como sabéis, Dakar, capital de Senegal. Estamos el equipo de Rock de Jury, un equipo breve pero muy intenso.
Rock de Jury.
Estamos oyendo de fondo al jurado que está risueño, está muy animado, o sea que yo creo que esta va a ser una jornada de trabajo como muy, muy proteica. Os recuerdo quién es el jurado hoy, quién es nuestro protagonista. Son el Consejo de Dirección de CaixaBank, Domènec, artista visual, Xavé Arenós, también artista visual, David Casacuberta, artista multimedia y leyenda cibernética, Giselle Noé, técnica de artes plásticas del Ayuntamiento de Mataró, Delicia Burset, coordinadora de actividades de CaixaBank, y Pep Dardanyà, el flamante director de CaixaBank.
Empresa Radio.net.
Dejo al jurado, podéis empezar ya con vuestra labor. Leeréis, ¿verdad?, las 14 sinopsis de los 14 dosieres que han sido recibidos, 6 micrófonos y bueno, empezamos ya, micros abiertos para el jurado.
Podríem dir també ja per obert, és que si n'hi ha algun dels artistes que no està d'acord amb que el seu nom es digui ara en directe a través de la xarxa, doncs que pugui trucar per dir-ho. Si un cas fem les, no sé, si us sembla bé, jo crec que estaria bé, està bé dir el nom i també la procedència, perquè com que és la primera vegada que fem una convocatòria oberta a tota Espanya, primera deliberació, diem els noms o no diem els noms?
Sí.
Ens hem de posar d'acord. Jo crec que sí que els diria, perquè donen pistes, no sé. I això també ho hem de dir, és clar, nosaltres, a veure, estem fent les deliberacions en català, perquè nosaltres les fem en català normalment, i això sí que si les haguéssim tingut que fer en castellà, això hauria afectat molt a la nostra dinàmica habitual.
Explicaros que ja hi ha fotos en la pantalla, estan passant unes fotografies així medio borroses, un dossier. Generalment els jurados aquí en CaixaBank són tareas arduas, hace falta moderar o todo transcurre com una balsa d'aceite.
No, jo aviso la gent que em sembla que s'avorriran una mica, perquè aquí som com molt ordenats, no som gairebé britànics en aquest aspecte.
Las estadísticas que sacamos en claro después de haber escuchado este listado de 14 artistas, 14 proyectos, son las siguientes: que el 57% de los candidatos son hombres. De los 14, 8 de ellos son artistas hombres. Es curioso porque en la anterior convocatoria que retransmitimos, que fue la de la beca que otorgaba Hangar para ir al centro Fonca a cenar de México, pues también recogimos esta misma estadística. Respecto al origen, pues de las 14 convocatorias, 6 provienen del territorio catalán y el resto se reparten entre Madrid, Zaragoza, Murcia, Navarra, Valencia y Badajoz. En cuanto a la edad de los candidatos y candidatas, pues oscila entre los 25 años el más joven y 38 años el mayor. Son creadores nacidos entre los años 70, es decir, treintañeros, ¿no? Que es lo mismo también que ocurrió en Hangar. Bueno, me acerco ahora mismo a David Casacuberta, que lleva una camisa azul encendida preciosa, a juego con sus ojos. Por lo que yo solo he observado, creo que no cambia mucho, ¿no?, de cómo son los jurados no difundidos a esto.
Una parte que fuera en plan estas cosas de cámara oculta, o sea, de un
artista que se mete en un jurado con el micrófono escondido.
En plan topo, ¿no?
Claro, como estos reportajes de Telecinco y tal, con los jurados con la cara digitalizada para que no se les reconozca y tal, y la voz distorsionada.
Roquea al jurado.
Farem un repàs per a la gent que ens està escoltant.
Episodios anteriores.
Dir-vos que abans d'aquest petit lapsus publicitari havíem decidit doncs, que les tres persones finalistes diem, de la selecció doncs eren la Cecilia Postiglioni, Buenos Aires 1974, amb el seu projecte Un lugar en el mundo, Raquel Muñoz, Calatayud, Zaragoza 1980, amb el seu projecte Dónde vamos cuando volamos, i Marc Pravia, Madrid 1969, amb el seu projecte Cuentos africanos, la segona part, diguem. Qualsevol d'aquestes tres artistes diguem, es mereixen fer l'intercanvi, no? I que ara, pues, evidentment, només la pot fer una d'elles i haurem de decidir per qüestions, diguem, de matís. I, evidentment, qualsevol cosa que decidim pues, serà injust per les altres dues. Eh?
No sé, potser el que faria és una qüestió d'eliminació. Posar dos i un.
És la liguilla.
Com dos i un.
Decidim dels tres...
Quin queda fora?
Quin queda fora. Fora.
Sí. Si hem de fer dos conjunts, com si... Tinc clar que la Cecília continua sent un projecte.
La Cecília i Mar.
Descarta la Raquel.
Igual. Les raons són similars.
La Cecília i la Mar.
Descartaria el treball de la proposta de Raquel Muñoz.
Jo també diria el mateix.
Bueno, llavors dic a Cecília i Raquel. Sí, llavors queden dos, que és la Mar i la Cecília. Vull dir, ens hem de decidir per una de les dues.
Ho tinc claríssim.
Tot és claríssim.
Sí, sí. Sembla que hem arribat a una conclusió, no sé com es diria això.
Veredicte.
Això sona fatal, eh? Que als comissaris li diguin comissaris, vale. Que al jurat li diguin jurat, vale. Però el que decideixen que es digui veredicte, això queda fatal. Veredicte final, Cecilia Postiglioni.
Estàs escoltant Rock de Jury. El primer programa de l'Estat espanyol de jurats d'arts plàstiques i rock and roll.
Muy bien, queridos amigos, por fin tenemos ya el nombre, tenemos la resolución del jurado. Tomad nota, a las 14:39 os tengo que comunicar que Cecilia Postiglione es la artista que finalmente ha sido seleccionada por el jurado, así que enhorabuena. Tienes que preparar las maletas porque el 9 de noviembre te vas para Dakar.
Atrevit, refrescant, econòmic, antiestrès, rock de jury.
Rock de Jury és aquesta experiència que nosaltres compartim des de ja fa una bona temporada amb el Centre d'Art Santa Mònica dins del projecte Hem pres la ràdio. Es tracta que diferents artistes d'arts visuals utilitzin la ràdio com a mitjà d'expressió, com a eina, i la treballin precisament dins del seu àmbit de creació. En aquest cas, Mary Cuesta és l'encarregada de portar-nos les deliberacions d'un jurat en viu i en directe a través de la pàgina web hempresladio.net, en la que podeu connectar si heu sentit altres vegades el Nautilus a aquesta hora, i els dimecres ja sabeu de quina manera fer-ho, com fer-ho. La mateixa Mary Cuesta ens comentava que va donar de si la deliberació de dimarts passat. El resum ha estat el que vosaltres heu escoltat aquí avui al Nautilus, un resum que ha portat a la guanyadora a un viatge becat per treballar la seva tendència artística a Dakar, Àfrica.
Nautilus.
Durant aquesta hora sentireu les veus i el treball d'Alida, Juan Pablo Romo, Oriol Rossell, Marta Orquín, Esther Bages, Ana Maria Rodríguez i qui us parla, Pilar Sanpietro. Calcem les botes, com tots els dimecres fem, i ens anem a passejar una mica, no només per les grans ciutats de Catalunya, sinó també per altres carrers i altres zones on viuen i treballen persones que un bon dia van decidir canviar de vida, marxar del seu país d'origen i buscar un nou horitzó de creació a altres cultures, com pot ser la nostra, aquesta banda de la Mediterrània. I, per exemple, tots els dimecres nosaltres contem amb la participació i el bon saber fer dels redactors de la revista BCN Week, una revista que, com us comentàvem, pretén això. És una revista editada i escrita per i pels, per aquelles persones que venen d'altres punts del món i que han escollit la ciutat de Barcelona i, en concret, també Catalunya per viure. Alida, hola, benvinguda.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿A quién nos traes hoy? Preséntanos al invitado.
Hoy traemos a Juan Pablo Romo, mexicano, cineasta independiente, y un poco ahí que hable de sus proyectos y cómo ha sido la experiencia de vivir en Barcelona.
Uh-huh. Juan Pablo, bienvenido al Nautilus.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la ciudad?
Bueno, te resumo, en la ciudad de Barcelona tengo 6 años ya, ya soy un adaptado en esta ciudad.
Eres un adaptado. Vale, Alida, ¿a partir de quién, de cuán, un que arriba, ya es pot dir que es un ciudadano de aquí, un ciudadano de Cataluña, como digo ahora?
Bueno, yo tengo 2 años y unos meses y yo siento que cuando uno empieza a notar que la ciudad se vuelve de uno, o sea, que el sonido de la sirena de la ambulancia no te parece extraño o los olores no te parecen extraños, ya yo creo que la ciudad es de uno. Yo recién estoy pasando por eso.
Volve, o sea, que Juan Pablo ya es de la ciudad.
Claro, claro.
Ya sí, no son extrañas las olores ni tampoco las sirenas.
Ya soy parte de ellos, me parece.
Yo creo que
ya experimenté esa etapa, porque bueno, así pasa, tú llegas a Barcelona y es un encuentro, tardas en acostumbrarte.
¿Sí?
Pero,
¿tardas?
Bueno, para mí sí, es un proceso que tienes que vivir. Fueron 6 años y los primeros 3 fueron de adaptación, los demás de entendimiento y entender que tú vienes de otro lado, yo soy mexicano y vienes de otra cultura, no tan diferente, puesto que se habla el castellano igualmente, uh-huh. Pero sí cambia mucho, cambian muchas cosas, cambian muchos modismos, muchas formas de pensar, etcétera, bastantes cosas. Entonces es adaptarte, no es mejor allá, no es mejor aquí, los dos son iguales, pero hay que comprender los dos, y eso es lo que te ofrece Barcelona.
¿Per qué vas a decidir venir a Barcelona? ¿Quins van ser els motius que et van portar aquí?
¿Por qué decidí? Buena pregunta. Bueno, mira, es un poco graciosa. Yo no venía a Barcelona, yo iba a Londres.
Y la vio va equivocada. Iba a decir, señoras, señores, aterrizaremos en Barcelona.
Fue una cosa parecida, pero no tanto. No. Yo terminé de estudiar y estudié periodismo por esto. Terminé de estudiar y yo quería viajar, quería conocer Europa. Uh-huh. Y me fui a Londres, estuve un tiempo ahí. Y de casualidad yo quería venir aquí a Barcelona a conocer la ciudad y llegué y nada, me quedé. Avisé a mi familia que yo me quedaba aquí y que no quería volver.
Així, via telèfon, els hi vas dir, mireu, el meu viatge per Europa ha donat de si tant que fins i tot estic millor aquí que allà. Ara em quedo.
Así fue mismo.
Después has vuelto.
Claro, no, yo voy a México a visitar a mi familia, a mis amigos, etcétera, cada que puedo, cada año, y uh-huh. Me estoy un par de meses por ahí. Y muy bien, pero creo que ya estoy adaptado aquí. Y bueno, en México tampoco estoy adaptado, o sea, es algo extraño lo que te pasa cuando sales tanto tiempo.
Claro, es una situación de no trobar-te, no saber.
Sí, no encontrarte. Yo muchas veces voy a México y no me encuentro porque soy mexicano, te lo repito, pero ya he vivido los años más importantes de mi vida. Yo tengo 28 años ya. Los más importantes, que es en la realización y en el crecimiento, etcétera. los he vivido en Europa y los he vivido en Barcelona, y eso se nota, se refleja cuando yo estoy fuera de Barcelona.
Juan Pablo, com vas a poder desenvolupar-te i com vas començar a trobar feines? Parla'ns una mica de tot aquest terreny professional. La Lida riu perquè, Lida, no és tan fàcil, no?
No, no és fàcil, però este hombre tiene un talento.
Sí?
Este hombre tiene un talento para eso. Él dice, mañana consigo trabajo, y él mañana consigue trabajo.
Ah, sí?
O sea, que él...
¿Hay que nacer para esto, Lida?
Sí, definitivamente.
Hombre, tanto como talento no, pero lo que sí es realismo, ¿no? Estamos en como dice, encuentras trabajo, trabajo hay, aquí hay mucho trabajo para todos, en lo que tú quieras, pero solo hay que meterle un poquito de dedicación. A veces pienso eso, que estoy hablando de algo que a veces no hago, pero...
No diu en lo que tú quieras, però Juan Pablo Romo es dedica al cinema, i per tant veureu que és una professió que molts somien fer alguna vegada, però no hi ha manera que s'obrin les portes. Llavors, davant d'una persona com ell que diu, si tu vols demà mateix treballes, un es queda com bocabadat, Lida, però tu dius que d'això ja té taules i es neix. El Juan Pablo va aconseguir directament, arribant aquí, introduir-se dins del món del cine?
No sé, cuéntanos tú, Juan Pablo, yo... No, ¿verdad?
No, pienso que no. Todo esto es un proceso y el mundo del cine y de audiovisuales tiene dos caras, ¿no? Yo, por mi parte, yo decidí ser independiente. ¿Qué quiere decir con esto? No busco trabajo en la industria para ayudar de cámara, sino que yo prefiero ser el que contrata al cámara. Se escucha muy egocéntrico, pero no es así. Yo decidí desarrollar proyectos por mí mismo, meterlos a la industria, moverlos yo, ser yo el que decide en este aspecto de la creación y del guión, las decisiones que hay que tomar y en la producción. Entonces, lo que yo me encargo es en sí desarrollar proyectos y que los proyectos son míos, son independientes, sin necesidad de que sean tocados ni vistos por la industria.
Parla'ns una mica d'aquests projectes, Juan Pablo. Com és el teu dia a dia ara, per exemple? Què estàs treballant?
Bueno, él acaba de regresar de Haití.
Sí.
En un proyecto.
Ajá.
Sí, tuve la oportunidad de hacer un proyecto con unos amigos, un proyecto independiente de ir a Haití. Fuimos a Haití, estuvimos en Haití. Es un pequeño documental sobre su cultura, sobre la gente, sobre la vida, el día a día. Y fue algo como experiencia personal y también como experiencia laboral, fue algo impresionante.
Lida, ara rèiem quan escoltàvem el rock de jury, les decisions, les deliberacions del jurat, i al final deien, prepara les maletes, li deia l'artista, porque te vas a Dakar, que tots se'ns obrien uns ulls i una boca a Dakar. Si un vol ho aconsegueix, però és fàcil o difícil per una persona que no ha nascut, que encara no té el DNI en regla, poder aconseguir aquestes beques, poder a partir d'aquí desenvolupar la seva feina amb ajudes institucionales?
Yo creo que, bueno, cuando yo recién llegué, a mí me parecía que todo era imposible. También yo creo que depende mucho de la persona y de la actitud que uno lleve y que uno porte. Si uno se presenta como una persona constantemente negativa y un desadaptado, las puertas se cierran. Si uno definitivamente va con el corazón casi puesto de alfiler, entonces las puertas se abren. Sí, es un poco difícil en el sentido de que para muchas cosas te piden que hables catalán o que seas nacional, lo cual también lo puedo entender porque hay que darle prioridad hasta cierto punto a la gente de aquí que pagan impuestos y tal, pero tampoco es tan difícil porque yo creo que también que si uno realmente tiene el talento y uno vale la pena, a uno se le abren las puertas. O sea, cuando yo entré a estudiar en la escuela aquí, que estoy estudiando en La Llotja, mi catalán escrito era muy malo, mi catalán escrito era fatal. Y yo sé que lo que me permitió entrar fue mi portafolio, mi book, no mis respuestas, porque yo de... Y al final eso es lo que abre puertas, el trabajo.
¿Tú estás de acuerdo con eso que comenta la Lida, no, Juan Pablo?
Claro, yo estoy muy, muy de acuerdo. Aquí no, es un mito eso de que si eres extranjero y no puedes encontrar trabajo y esto. Yo creo que sí se encuentra, pero depende mucho de ti, de lo que eres, de lo que das y de lo que buscas. Las puertas se abren, pero hay que entender una cosa, es un país ajeno, yo lo hablo por los que somos extranjeros,
sí.
Y hay que adecuarse, simplemente adecuarse, y si a uno te piden el catalán, bueno, pues tú estás aquí y tienes que hacerlo, y no enfadarte, o sea, al contrario, eso te acumula, qué sé yo, experiencia, te acumula saber más incluso, o sea, si no lo vas a utilizar en otro país, pues bueno, no lo utilizas, pero es cultura general, y uh-huh. Eso te ayuda a estar en una ciudad que está muy bien, o sea, a mí Barcelona me gusta porque es una ciudad multicultural, es una ciudad cosmopolita, y solo tienes que adaptarte a eso, o sea, uh-huh.
Després diuen, Juan Pablo, que el món del cinema és un tant endogàmic, eh? I que la cosa està molt tancada i que ara encara és més difícil entrar.
Sí, és, bueno... Es difícil, el mundo del cine siempre ha sido difícil como cualquier otro tipo de profesión similar o etcétera, son profesiones muy complicadas el aspecto que es una industria más que todo. Entonces, entrar ahí es difícil. Ahora se está abriendo una cosa que es el mundo digital y permite la expresión más fácil de muchísima gente. Ahora es más fácil hacer una película, cuesta mucho menos dinero. Entonces, entrar se está abriendo se están abriendo más posibilidades, perdón. Pero aún así es difícil, lo que cuenta mucho es dedicación a tus proyectos, es paciencia y estar ahí, seguir informándote.
Ara que ens parlaves precisament del projecte de la pel·lícula que heu anat a rodar a Haití, què fareu amb ella? Quin serà el procés que seguireu?
El proceso que sigue ahora este documental es de montaje y exhibición, o sea, nosotros ahora es montarlo, es mandarlo a festivales, a concursar, es presentarlo en cadenas de televisión, es exhibirlo. Pero bueno, todo esto sería un proceso más de cuatro meses más adelante.
Cuatro meses.
Sí, porque tenemos el material en bruto y hay que montarlo.
Hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo. Pero suena bien, está muy bien. Haití nos ha dado mucho, es un país con sus complicaciones, un país muy pobre, pero lleno de cultura y lleno de gente linda.
Uh-huh. Així que també heu après del que heu rebut, del que heu anat a trobar allà. Alida, estem parlant precisament d'aquesta incorporació de moltes persones. Cada vegada la nostra vida és molt més multicultural, això és cert, aprenem els uns dels altres i ens enfortim així també culturalment parlant. Ho traspasseu tot això a la revista BCN Week? Què us comenten els que comencen ja a llegir-la?
A ver, no sé si entendí la pregunta completa.
Sí, estaba hablando de la revista y sí. De su relación precisamente con esta multiculturalidad que vosotros demostráis. ¿Traspasáis esta multiculturalidad a la revista y cómo lo reciben los que la leen?
Muy bien, de hecho, gracias a la gente que nos escribe y que nos manda correos o nos llama, hemos empezado a escribir en catalán y en castellano. Yo personalmente siempre presioné mucho para esta idea, pero claro, como la mayoría eran angloparlantes, había un poco como de drama y tal, pero bueno, realmente yo creo que la gente lo recibe muy bien y es súper lindo estar en una reunión y que, claro, yo que soy dominicana, a veces la alemana dice algo que a mí me parece muy... no sé, muy liberal, y yo como, no, y de repente el brasileño dice, bueno, pero no está mal, y de repente el japonés, o sea, que es realmente un círculo muy multicultural.
Et falta dir-nos com vas conèixer Juan Pablo Romo.
Ah, Juan Pablo es amigo de un compañero de piso, y nada, desde que llegué fue una de las primeras personas que conocí. Sí.
Cuando llegaste aquí, ¿no?
Sí. Así es.
És a dir, que tu li vas fer una mica també com d'introductora en l'ambient d'aquí. Us aneu trobant les persones que veniu d'altres punts? Teniu els vostres cercles, els vostres llocs?
Bueno, yo tengo diferente tipo de círculos, por ejemplo. Yeah. O sea, tengo amigos que son... Bueno, tengo un amigo que es de Isla Mauricio, imagínate. Tengo amigos de todos lados.
Ajá.
Pero siempre uno se mueve, depende de tu trabajo, de tu entorno, porque yo me dedico al audiovisual, pero también tengo que comer. Entonces tengo, a veces trabajo de camarero, fines de semana y estas cosas. Entonces tu círculo va cambiando, depende de qué estés haciendo, con quién te vas conociendo gente y vas tratando. El círculo del cine es multicultural como Barcelona. Tú y yo he trabajado en producciones donde el director de fotografía es alemán, el director es colombiano, el asistente es ruso. Entonces, eso es Barcelona, una multiculturalidad, pero al mismo tiempo es una persona, es el carácter que te brinda Barcelona cuando tú traspasas esa barrera de ser extranjero y no eres extranjero, eres parte de aquí.
Juan Pablo, notes molta diferència a nivell de creacions i d'activitats culturals aquí, que quan tornes al teu país, a Mèxic, ja et diuen, ah, se está haciendo esto, esta exposición, este no sé qué, este grupo... Sí. Com veus aquesta transversalitat?
Mira, hay diferencia, hay bastante diferencia, porque, te lo repito, esta ciudad posee algo que es como una capital de Europa, la identificaría yo más o menos así. Aquí viene mucha gente de muchos lados, se presentan muchísimas cosas, es capital de moda, está ahora mismo creciendo bastante y el mundo la está conociendo, es muy visitada. Al contrario de México, México tiene su turismo, tiene sus cosas, pero es un país que es muy grande, tiene tres territorios, norte, sur, centro, y las cosas son diferentes. Hay actividades, claro, está creciendo el cine, por supuesto, pero no a la velocidad que crece aquí. Y a la expectativa de que se abre Barcelona al mundo aquí. En México, bueno, se abre, pero no tanto.
Pero también yo creo que lo que sucede con nuestros países latinoamericanos, aunque hay cierto avance, pero es que nosotros damos unos brincos y dejamos lagunas. Sí,
vamos dando brincos.
Claro, y realmente estamos como 20 años un poquito retrasados.
¿Para atrás, sí?
Sí.
¿Lo crees?
20 o 30, definitivament.
Fixa't, Oriol Rossell, que això ho pensàvem nosaltres. Bona tarda, benvingut. Mira,
ara faré soroll, eh?
Fes soroll, que es posa bé el micròfon. Oriol, que ho comentàvem això ja fa uns quants anys, quan començàvem a despertar en democràcia, d'allò que tan endarrerits ens sentíem a Europa, tan endarrerits fins i tot a Amèrica, i que havíem de guanyar a la carrera per posar-nos al punt.
Absolutament. Que també té una vessant positiva, perquè, en certa manera, aquest, no vull resultar ofensiu, no? Però aquest complexe d'inferioritat moltes vegades es transforma en un motor de creació radical molt interessant. Jo ara, per exemple, ho he vist recentment a Portugal, que és un país que sempre se l'ha tingut, siguem clars. Aquí sempre he pensat que, bueno, no som el cul d'Europa perquè tenim Portugal al costat, afortunadament. Sí. Ja. La veritat és que ara mateix Portugal està vivint una eclosió artística brutal, en l'àmbit en què jo em moc, que és el de la música experimental, ni te cuento. Ja li agradaria a Barcelona tenir el que té Lisboa en aquest moment. A més, durant anys va tenir el Festival Atlàntica, vull dir, coses molt conegudes. I la veritat és que a Llatinoamèrica jo m'he trobat, quan hi he estat, i justament avui, després, a la meva secció, perquè m'estic colant a una altra, jo vinc a parlar de Llatinoamèrica justament avui, de música electrònica a Llatinoamèrica, que ja ho va adelantar el Víctor Nubla l'altre dia.
Sí.
I després, doncs, casualment, aquella nit jo vaig estar amb els instigadors d'aquest projecte, que és el Jorge Aro i el Jorge Castro,
que hi ha músics mexicans, també. Així que tindrem una doble sessió ara d'introducció a la cultura llatinoamericana, a nivell musical.
I sí que quan he estat a Llatinoamèrica el que m'he trobat és que, per dir-ho d'alguna forma, per dir-ho ràpid i malament, la manca de medis estimula la creativitat, en certa manera. No estic dient que per fer coses interessants s'hagi de passar misèries. No estic dient això, perquè a més em sembla una idea decimonònica bastant lamentable. Però sí que és veritat que hi ha una puresa d'energia, un motor de creació superinteressant, no? I realment ho veus, no? A llocs com a Santiago de Chile, a Mèxic. Jo he estat fa 2 anys... vaig estar a León, Guadalajara, Morelia i DF. Sí, de gira, també. Però jo ho veia, no? Vull dir, es compensa la falta de medis amb les ganes. I a vegades passa que en aquesta vessant del món on estem nosaltres ens sobren medis i llavors se'ns destrempen les ganes.
Sí, precisament. Jo tengo una experiència con eso que sempre m'ha impressionat. Jo estava en una escola d'art en Santo Domingo que quedaba en un pueblito muy remoto y no teníamos una, qué sé yo, un piera, una buena botiga de materiales. Y ahí había, cuando teníamos clases de escultura, que era la ferretería, comprar tubos de PVC, comprar alambres e ingeniarlas. Y aquí, que hay todas estas tiendas de materiales, yo veo que mis compañeros van como un poco, no lentos, pero como... Como está ahí la tienda.
Que si no tienen el ordenador y la posibilidad de interactuar.
Y allá era una cosa como que íbamos a hacer. Vamos, algo rápido.
Mira, yo si me permites tengo una anécdota muy bonita también de esto. Yo estudié cine y hice una visita a la Escuela de Cine de La Habana. Mítica escuela de cine.
Claro.
Antonio Lobaños.
Pero con muy pocos medios.
Nada.
De donde han salido realizadores, directores míticos. O sea, han salido grandes artistas de esa escuela. Fíjate que cuando hacían las clases no tenían ni cámara. Entonces, ¿qué hacían? Los actores se ponían en el escenario, en un teatrito, entonces se ponían y decían, vale, cambio de plano. Y giraban los actores para que el público viera el plano, que el contraplano, hacían mover todo el set y los actores, porque no había cámara para moverla. No había multicámara. Y decían, bueno, pues que giren ellos. Y me pareció maravilloso. Digo, ostras, realmente es lo que te digo, ¿no? Qué ganas. Sí. Y qué energía tan bestia para tirar esto adelante cuando lo tienes todo, te viene todo en contra.
Claro. No. I així són les coses, i per això a nosaltres ens agrada que aquests dimecres vosaltres també gaudiu dels pensaments i del coneixement de les persones que convidem. Li agraïm molt a la Lida que hagi vingut al Nautilus, com sempre, i ens agrada que ens hagi presentat a Juan Pablo Romo. Estaremos muy atentos a tu evolución, Juan Pablo.
Gràcies. Ja tindran informes.
Molt bé, moltes gràcies. I ens quedem amb l'Oriol Rossell, precisament avui, que ve a parlar-nos de la música a Llatinoamèrica.
Nautilus amb Pilar Sampietro a Ràdio 4. Mondo Rossell.
Oriol Rossell, el Mondo Rossell.
Hola, una altra vegada.
La teva experiència... Un dia ens has d'explicar aquesta gira per Mèxic, que vas fer fa 2 anys.
Doncs pues mira, és on vaig... Bueno, és igual, ara
no,
és on vaig conèixer la que és la meva dona, imagina't.
Veus? Doncs sí que... viatjar
és que
provoca aquestes coses.
Amores.
Amores, i estan fantàsticament.
Viatjar estimula la libido.
Sí, estimulen, i de què manera?
Bueno, no entrarem en detalls escabrosos, però diguem que, bueno...
Exacte.
Un va més suelto.
Artista accidentado en los aeropuertos, com dèiem l'altre dia. Ens deies que vas estar arran de la xerrada que vam tenir amb Víctor Nubla en una d'aquestes sessions del LEM, del Festival de Música Experimental del Barri de Gràcia, de Barcelona, i què et vas trobar?
Doncs justament resulta que el dilluns, quan vaig venir jo, que estava el Víctor aquí parlant, que a més ens coneixem de fa anys i tal, i vaig sentir que comentava, ho vaig sentir si ha passat, perquè vaig arribar cap al final de l'entrevista, com a tal el tema de Sud-amèrica electrònica. Curiosament, la setmana anterior jo vaig estar a Madrid al Festival Experimenta Club, que ja ho havíem comentat per aquí, amb els japonesos sorollosos, i també ja vaig conèixer la gent, els responsables del projecte Sud-amèrica electrònica, que dilluns passat estaven aquí a Barcelona. I em van trucar, anem a prendre alguna cosa. I vaig estar amb ells a la nit del dilluns, pel barri de Gràcia, i bueno, vaig pensar que valia la pena, tot i que no sé fins a quin punt el Víctor Nubla us va parlar del projecte.
Sí, molt per sobre, francament, perquè ens va parlar precisament del concert de la nit i del que ells feien.
Doncs a mi m'agradaria centrar-me una mica en aquest projecte Sud-amèrica electrònica.
Som-hi.
Crec que és un projecte molt interessant, que a més sembla que per una vegada les institucions es mullen una mica, cosa que és més que d'agrair.
Les institucions a Sud-amèrica, els països sud-americans.
No, és que està molt mal imprès. La Casa d'Amèrica, que és com l'Institut Cervantes a Llatinoamèrica. S'ha articulat tot a partir del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol. Val? Tot això ve d'arrel d'una connexió que es va crear fa un parell d'anys arrel d'un viatge del Javier Piñango, el director del Festival Experimenta Club de Madrid, a Buenos Aires. I allà doncs, va néixer alguna cosa, no? Sobretot ell i el Jorge Haro, que és un músic de bonaerense, un porteny de Buenos Aires, i el Jorge Castro, que és de Córdoba, Argentina. Val? Ells tres han sigut una mica els que han articulat tota la història. En què consisteix Sud-amèrica electrònica? Bàsicament es tracta d'un projecte per una banda, fer més ferms els links, els lligams entre crear un circuit iberoamericà per la música experimental electrònica. És a dir,
un circuit que promocioni, que faci possible que rotin les seves experiències i que es puguin escoltar arreu de la cultura
llatinoamericana. Que pugui haver una distribució de material discogràfic.
Sí.
I ara en el, tot això ha fructificat amb un primer disc, a part d'una sèrie d'activitats, val? Un primer disc que es diu, òbviament, Sud-amèrica Electrònica, que és el que estem escoltant de fons.
Bon títol.
Clar, i català, tu. Doncs arrel d'aquest disc, d'entrada, els representants del projecte que hi ha inclòs en el disc són tots llatinoamericans, és a dir, no hi ha ni espanyols ni portuguesos, però el següent ja n'hi haurà. D'acord? Doncs hi ha el que deia Jorge Haro, el Jorge Castro, el Pablo Reche, que és prou conegut, també argentí. Hi ha gent de, si no recordo malament, hi ha la gent de Cornucòpia, que és de Venezuela, hi ha gent d'Uruguai, de Panamà, de Mèxic, i de Xile i d'Argentina. La propera entrega està previst això, que s'incorpori al circuit portuguès i espanyol.
Que poc coneixem el que està passant a altres punts del món, perquè potser ara algú del que ens està escoltant ens dirà: ah, però existeix la música electrònica en aquests països llatinoamericans?
Mira,
i sí, és cert, i possiblement sí, amb molta força.
Fixa't que justament el dilluns, quan estàvem amb aquests nois, vam tenir una conversa molt interessant. Una de les dinàmiques més singulars de la música electrònica, que la distingeix d'altres gèneres, d'altres estils musicals, és precisament que permet un fenomen de globalització positiva. És a dir, m'explico, tots estem fent servir més o menys els mateixos aparells. Tothom està fent servir els mateixos softwares, actualment la tecnologia és més o menys assequible, afortunadament les diferències econòmiques en el primer món, cal insistir, perquè sí. sempre que jo crec que a vegades ens n'oblidem, no? Quan parlem de la famosa democratització de la tecnologia, en plan, sí, però el primer món.
Sí, el primer món.
Quan no
sí.
tens per menjar, no t'arriba per un ordinador, és l'últim que penses, en tenir un ordinador. Uh-huh. Aleshores, dins del context de primer món capitalista, per dir-ho d'una manera, sí que hi ha hagut una horitzontalització, diguem, de medis. Tothom, més o menys, pot tenir els mateixos equips, tothom està treballant el mateix. Això què fa? Que tot tingui una qualitat tècnica molt similar. Amb la qual cosa, donades les característiques de la música electrònica, en la qual és música on es dona preeminència a la peça per sobre de l'autor, on, diguem, la representació en directe és molt simple, si és que n'hi ha, com que no és com el pop, on s'adora el músic, o on fa falta un gran canal de distribució, un gran canal de promoció, el que ha passat amb la música electrònica és molt interessant, és que realment l'oient de música electrònica no li interessa en absolut d'on és qui està fent aquella música.
Sinó la música que està sonant.
Exacte. En la música pop sempre ha sigut americans, anglesos i los demás.
Mm-hmm. I per això diem, els americans tal, els britànics tal qual.
Fixa't que grans potències de música electrònica, més o menys de ball, per exemple, que és on es veu més clarament aquest fenomen, Alemanya, número 1, imbatible. Mai Alemanya ha representat res en la música popular, en la música pop, amb l'electrònica és imbatible. I tot el que surt d'Alemanya triomfa arreu del món. Gent de Llatinoamèrica, actualment, vull dir, si aneu a clubs i sou una mica fiesteros, Ricardo Villalobos el coneixeu segur, que és el gran mestre del minimal techno, i és xileno.
I és xilè.
França, Daft Punk, Justice, tots aquests grups que han tingut un èxit a escala planetària, fent electrònica. Uh-huh. Jo era un concepte que tenia molt clar aquest, i deia, que maco que la música electrònica permeti que un espanyol pugui ser tan important, per dir-te, com un senyor de Nova York, o de Boston, o de Washington, no? Hi ha punts així tradicionals de difusió de música pop. Però resulta que no.
Ah, no?
Aquest fenomen també s'ha acabat, perquè precisament d'això neix el projecte Sud-amèrica Electrònica, de la necessitat de posar Sud-amèrica en el mapa.
Això significa que, tot i que estigui bastant igualat, és cert que no existeixen...
Torna a haver-hi diferències.
Hi ha discriminació
absoluta. Vull dir, si no es presta la mateixa atenció a un disc que t'arriba d'Alemanya que un disc que t'arriba d'Argentina. Això ja t'ho dic ara.
T'arriba d'Argentina i és Argentina, fora.
No, directament això? Penses amateurs.
Sí? Per què ho penses?
Perquè tenim aquesta imatge, que és el que estàveu comentant abans, tenim aquesta imatge de la manca de medis, del retard, no del retard tan tecnològic com del retard estètic. Saps? Allò que diuen, no, és que ara a la Xina, i això m'ho han comentat més d'una i de dues persones que recentment estan a la Xina, diu, és que ara a la Xina sembla que estiguin visquent el punk, no? Que aquí va ser fa 30 anys, no? Tenim una mica aquesta impressió, em sembla a mi...
Que no és certa,
però en determinats països penses, bueno, és que van molt per darrere, saps? I la música electrònica, evidentment, un dels valors que sempre es busca, quantificables, diguem, que sempre busques com a oient i consumidor aquest tipus de música, és la novetat, l'avantguarda.
Oriol, posa'ns un exemple clar del que estem comentant i el sentim una miqueta en primer pla.
Doncs, aviam, n'hi ha un que m'agrada molt, però no el podem posar perquè quasi no se sent i la gent canviarà d'emissora.
Ah, fantàstic.
Jo tornaria a posar el tema amb el que hem obert, que m'agrada molt, és el track número 7, que és a Fisterni, que és el Jorge Castro. El Jorge Castro és un senyor que viu a Córdoba, Argentina, com us deia, és professor universitari, fa un treball audiovisual extraordinari, és molt maco la manipulació d'imatge i realment la qualitat d'àudio que treu i el treball que té amb els plugins habituals, amb aquests catxarrets que treballem amb ordinador, està molt bé. La veritat és que és molt bonica aquesta peça.
Va, unes pinzellades. Aquí teniu doncs aquest Llatinoamèrica Electrònica que ens està comentant l'Oriol Rossell. Ara ja no tindrem oportunitat de tornar-los a veure, em sembla, fins dintre d'una mica, perquè ja van actuar al LEM aquest dilluns.
Exactament, exactament. Mm-hmm. Però sé que em van comentar, que em sembla que em van dir que cap a l'abril-maig estarien per aquí una altra vegada.
Estarem molt
atents. Home, jo de moment ja he aconseguit anar-hi jo.
Val. Oriol ja. Rossell, t'esperem dilluns, que hem de parlar de moltes altres coses.
Aquí ens veiem. Només comentar-vos una cosa, sudamericaelectronica.com.
Connecteu-vos amb aquesta adreça d'internet i tindreu tota la informació que us cal per conèixer i saber que a Sud-amèrica, a molts països sud-americans, es fa bona música electrònica. No importa d'on venim, sinó realment el que fem.
A mi en absolut. Les obres parlen més que els noms.
Gràcies, Oriol. Fins dilluns.
Adéu.